Esmorzis dolç o salat, tot ho trobaràs al Cafè de la Ràdio. De 9 a 2 quarts de 12, amb Mireia Sanz.
I per molts haurà estat difícil de suportar, però què passaria si ens haguéssim de passar 8 mesos confinats a un país estranger i no hi hagués manera possible de tornar a casa? Avui coneixerem una persona que desgraciadament ha passat per aquesta situació. És la Sílvia Sánchez, és veïna de Castellà del Vallès, que ha estat atrapada a l'Argentina des del febrer. En principi havia de tornar a casa a finals de març, però el confinament domiciliari, tant a Espanya com a l'Argentina, l'ha retingut a Sant Miguel de Tucumán fins fa 4 dies comptats. Molt bon dia, Sílvia, gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia.
I benvinguda a Catalunya, que devies tenir ganes de tornar a casa, oi?
Oh, i tant, i tant.
Anem a repassar una mica la teva història. Tu te'n vas al febrer, no?, finals de febrer. Marxes a l'Argentina a fer què?
Me'n vaig de vacances, a veure la família, perquè jo encara tinc germans allà.
I llavors arriba el confinament, no?, i toca tornar cap a Barcelona. I en quina situació et trobes?
Bueno, jo havia de tornar el 29 de març, era el meu passatge de tornada, i va ser cancel·lat. I aleshores, a partir d'ahir, vaig començar a lluitar per aconseguir una altra data, i va ser impossible, perquè jo tenia el passatge per Ibèria, i ells me van enviar un e-mail dient que el vol havia sigut cancel·lat i que em donaven un bono per fer servir en una altra oportunitat, però en aquest vol humanitari, que era per tornar a casa teva, no ho podia fer servir. Aleshores vaig comprar un altre passatge en data 26 de setembre, i també va ser cancel·lat. Dos dies abans del vol em van enviar un altre mail dient que cancel·lava, el vol havia sigut cancel·lat. I bueno, i després intentando que em donin, bueno, me van enviar mail dient que ja me donarien una nova data i a l'últim me van enviar un passatge flexible. Però que la única forma de aconseguir un seient era trucant des d'un 901. Aleshores, li vaig demanar als meus fills aquí que ells truquen, perquè a mi me sortia molt car trucar des de l'Argentina. I, bueno, i per exemple, la meva filla un dia se va estar 2 hores i mitja, un altre dia 1 hora i mitja, quan la passaven al departament de canvi i no la tenien. I, bueno, després vam decidir, comprar un tercer passatge, I que aquest me lo van cobrar com si fos una anada i tornada, em van cobrar 892 euros, quan a mi per telèfon m'havien dit que era 812 euros, i així he arribat aquí.
Clar, en tot aquest procés entenc que tu deies que havies anat a veure la família, per tant et trobes en la situació com a mínim positiva que estàs allà amb la teva família, no?
Sí, jo he tingut molta sort, perquè jo a veure això quan va començar tot això, jo el primer que vaig fer, dic, bueno, aquesta és una situació extraordinària, he de demanar ajuda a l'ambaixada, perquè jo vaig entrar a l'Argentina com a ciutadana espanyola, jo vaig entrar com passaport espanyol. Aleshores vaig adreçar a l'ambaixada i en l'ambaixada havia només un rètol que deia que dada la situació del Covid, que era excepcional, que deixéssim les dades, que ells posarien en contacte amb nosaltres. I bueno, jo vaig deixar totes les dades que em demanàvem i dies després vaig rebre un WhatsApp. I era que ells havien format grups de WhatsApp per regions de l'Argentina. En l'Argentina van quedar varados 1.500 espanyols. En la meva província érem 25.
I aquest grup de WhatsApp era perquè féssiu solidaritat entre vosaltres, per dir-ho d'alguna manera?
Sí, perquè deien que perquè nos recolzem entre nosaltres. i ens poguéssim ajudar i estar en contacte perquè estàvem més proper. I bueno, ja després el vicecònsul de Tucumán, que és honorífico, ell no cobra res, ell va contactar con persones residentes espanyol perquè donessin acollida a alguns que estaven, esclar, en hotel. I bueno,
és a dir, hi ha ciutadans espanyols que han hagut d'estar amb famílies que no coneixien de res durant aquests mesos a l'Argentina?
Sí, hi ha espanyols residents de fa molts anys en l'Argentina que van acollir a altres espanyols. A los que, bueno, és que hi havia gent que estava desesperada, perquè, esclar, hi havia gent que eren tres o quatre familiars. I, esclar, això és molt car, si, aunque, quan estàs tant de temps.
Clar, en un hotel, no? Entenc que, sí, que ja parlarem de com ens tornen els diners, no? Però de moment ho he d'anar pagant jo de la meva butxaca, no?
Clar. Sí, sí, no, a més que després comencen a tancar els hotels.
Clar.
I, esclar, ja no es podien quedar.
Clar, perquè entenc que a l'Argentina també s'hi va produir un confinament.
És que l'Argentina s'està produint el confinament més llarg que ha hagut en el món. Allà estan en confinament des del 20 de març. El 20 de març va començar i no lo van tallar mai. O sea, només han donat petites, diguem, coses, com per exemple que els comerços poden obrir però no pot entrar el client a dintre, o per exemple ara fa 15 dies van obrir els bars, però diguem les taules s'han de posar al carrer on aparquen els cotxes, ahí estan les taules. I, bueno, coses així, però allà mai s'ha tancat el confinament.
Uh-huh. Per tant, tu et vas trobar confinada en una regió, entenc, lluny també de Buenos Aires, d'on sortien els vols, entenc.
Clar, és clar, aquesta ha sigut la dificultat més gran que vaig tenir jo, perquè els vuelos de cabotatge, o sigui, entre províncies, se van reanudar fa dues setmanes enrere, el dijous passat. O sigui, jo he vingut en el segon vol de cabotatge que ha hagut, perquè allà també se va prohibir circular entre províncies. No es podia. Bueno, no hi havia avió, l'espai aèri argentí estava tancat i només es podia circular en uns remis privats que eren molt costosos i, a més, per la dificultat del control policial, feien que anar de Tucumán a Buenos Aires, que són 1.200 quilòmetres, la gent que ho va fer va trigar 35 hores en arribar-hi. En unes condicions molt, molt dolentes, perquè els primers que, bueno, els primers que van sortir de Tucumán, espanyols que jo conec, que estaven en el meu grup, van sortir uns amb la delegació belga i altres amb la delegació italiana, perquè aquestes embajades sí que ho van organitzar tot. Espanya no va fer res. I entonces los primeros españoles que van sortir, que va ser una noia i un home, se'n van plegar a aquestes delegacions i van dir que lo van passar malament. Jo lo tinc aquí en el WhatsApp tot gravat, perquè fins i tot diuen que van estar sense beure i sense comer, perquè no los deixaven baixar dels cotxes en les estacions de servei. La policia els mantenia a dintre, les demanava els papers, els tenien hores fent les preguntes i van patir així i van arribar a Córdoba, perquè a Buenos Aires no et deixaven entrar. En Córdoba tenien que esperar i després agafar un altre taxi per arribar a Ezeiza. I, bueno, la veritat, jo vaig dir, en aquestes condicions jo no vull viatjar.
Clar.
I digo, bueno, com que tinc família, esperaré que reanuden els vols. Perquè deien primer que se reanudarien en setembre. Després van dir que en octubre. I, bueno, i va ser ara que recient, farà dues setmanes, va sortir el primer vol.
Clar, Sílvia, a més, aquí a Catalunya tens tres fills, tu. No sé com has gestionat la situació de tenir els tres fills aquí, no?
No,
i tu estàs a l'Argentina.
És clar, és clar. I jo visc amb la meva filla petita I és clar, i jo, ella mai ha estat sola. I és clar, jo deia, a veure, dic, bueno, és clar, no, a més que saps què? Mira, jo visc a Espanya fa 30 anys. I clar, allà jo ja tinc molt poca gent, així que molt propera. Els meus fills, els meus germans, ells, clar, tenen la seva vida, la seva feina, i la meva germana és metgessa, o sigui, i és de muntanya, ella tenia que anar-hi a treballar, i bueno, és clar, jo no en tenia què fer. I la veritat, per a mi ha hagut moments que era molt angoixant estar allà.
Normal, normal. A més, amb aquesta sensació de tenir a la família separada, i suposo que el més dur, Sílvia, no saber quan, no? Perquè al final clar, tota aquesta incertesa és la que genera més incomoditat, no?
Clar, és clar. A més, saps què? Jo, com vaig comentar, també una mescla de ràbia i de... Bueno, no sé, de dir... No tinc ningú després que a mi em pugui ajudar. O sigui, perquè jo veia, jo de gent que coneixia... per exemple, la mateixa Argentina va repatriar la gent. Jo tinc una companya de l'universitat que la van portar de Perú en un avió militar. L'Argentina va enviar avions a retirar la seva gent, a tornar-la a l'Argentina.
T'has sentit, per tant, abandonada, no?
Clar, i jo veia, per exemple, de un noi mexicà que era veí, que també la seva ambaixada lo va portar. I, bueno, los suizos, també un creuer suizo va quedar varado també en l'Argentina, i una amiga meva que és de Menorca em va contar que la seva amiga que és d'allí és suïssa, i Suïssa la va llevar a Menorca, o sea, la va portar de l'Argentina a Suïssa i de Suïssa a Menorca, tot gestionat per l'ambaixada.
Una situació molt diferent amb la que et vas trobar tu. Has fet càlculs de quant t'ha costat econòmicament tot, Sílvia?
Mira, jo crec que... Perquè jo tinc tres passatges con... Mira, uno de 440, l'altre quasi 500 i este de 890 pico. Sí, seran quasi 3.000 euros.
Mhm. Doncs, Sílvia, gràcies per haver-nos explicat la teva experiència avui a Ràdio Sabadell. Per sort ja et tenim de nou aquí a Catalunya, per tant, ja a casa una altra vegada a Castellà del Vallès. Gràcies per haver-nos explicat el teu testimoni. Que vagi molt bé.
Gràcies a tu. Vinga, adéu.
Una abraçada. Adéu.